Bon dia, falten medicaments a les farmàcies.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Actualment aquesta és una situació que ja no és d'ara, sinó que és una situació que arrenca abans de la pandèmia. Ja teníem un problema de medicaments que faltaven. Durant la pandèmia això es va agreujar d'una forma molt rellevant. I després de la pandèmia s'ha solucionat una mica, però estem molt més amunt que quan estàvem abans de la pandèmia. O sigui, ens hem quedat amb un nivell molt alt. Quants medicaments falten? Doncs mira, depèn de la setmana. Entre 850 i 900 i pico.
Acabem d'escoltar el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Es calcula que hi ha una mancança, com escoltàvem, de més de 800 productes diferents. El 80% d'aquests medicaments es produeixen entre la Xina i la Índia, fet que en condiciona l'arribada al no haver-hi cap centre de fabricació fixa arreu d'Europa. Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i han de dir als clients que no tenen el medicament que busquen. En alguns casos, poden arribar a ser medicaments necessaris per tractaments de càncers o al·lèrgies, entre d'altres. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat. Avui és dijous 30 de maig de 2024 i repassem, com sempre, la resta de temes en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'any passat, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular. Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la seva situació. Lidl i La Fageda s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per a col·lectius en risc d'exclusió social. Per a Lidl, aquest producte mostra una vegada més la seva ferma aposta per productes catalans i al territori. En educació, els estudiants garrotxins ultimen els detalls per la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat comencen el proper dimarts. Unió de Pagesos no anirà al tall dels passos fronterers i creu que no és legítim mobilitzar-se en campanya electoral. El sindicat s'uneix amb Confederation Paisan per defensar el model de pagesia familiar a la Unió Europea. La Vall d'en Bas celebra el Dia de la Dall amb activitats per a totes les edats. Serà aquest diumenge i comptarà amb la 24a edició del concurs de Dall. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que ha fitxat el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i reforçar una posició ja encapçalada per Bernils i Uri Ayala. El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira, també de segona federació. Per la seva banda, el trialeta Genís Grau es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París. El garrotxí ho atribueix a la pressió de sentir que s'estava acostant al final per la classificació olímpica. També parlarem d'hoquei patins, on l'hoquei Olot assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la base. Escoltarem el seu director, Aniel Mangas. I tancarem amb Ferran Serra, que és el nou representant dels geganters. Desapareix la figura del cap com s'havia entès fins ara. Ho detallarem tot plegat a la contraportada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Congrés aprova definitivament la llei d'amnistia amb 177 vots a favor i 172 en contra. L'Esquerra celebra la llei com una victòria, Junts i Esquerra reivindiquen i el Partit Popular anuncia un recurs. El fiscal general cita els fiscals del Suprem i de Catalunya per unificar criteris per l'amnistia. La reunió amb els fiscals del Suprem coincideix amb l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés d'aquest dijous, com ara comentàvem, i els fiscals de Catalunya els ha convocat per aquest divendres. Els preus tornen a pujar al maig per tercer mes consecutiu i l'IPC se situa en el 3,6%. L'IPC avançat ha pujat 3 dècimes, sobretot per l'encariment de l'electricitat i els carburants. En successos detenen en 4 dies 3 homes a la Cellera de Ter i a Sant Julià de Ramis per furt de cable de coure. Era cable que provenia de la línia telefònica. A la pàgina internacional, el COE constata que Espanya incompleix les recomanacions contra la corrupció al govern i les forces de seguretat. El grup d'estats contra la corrupció del Consell d'Europa no especifica quines mesures no s'estan aplicant de les 19 plantejades a l'Estat. I descobreixen volcans actius i rius de lava a Venus per primera vegada. L'estudi d'uns investigadors italians confirma que hi ha activitat geològica al planeta i que també és molt més gran del que es pensava.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la pluja es pot animar. Preveiem pluges, xàfecs i tempestes localment fortes a partir de la tarda i fins al vespre. Poden anar acompanyades de llamps i trons i poden deixar pedregades. Avui, doncs, una situació pràcticament d'estiu perquè encara farà calor, potser no tant com ahir. La temperatura pot baixar 2 o 3 graus, però la veritat és que encara la temperatura serà alta. Es va arribar, per exemple, als 29 graus a Mieres o 26 en el cas de Olot, 27 a Vic o 20 en el cas de Queralbs. Tot això doncs, marcat per aquesta inestabilitat que els propers dies es manifestarà en forma de ruixats a les tardes, gairebé cada dia, però atenció perquè hi ha canvis, diumenge potser no plourà tant i en canvi dissabte les pluges tornen a ser fortes com les d'avui o una mica més. S'avança la pluja de dissabte, per tant dissabte un temps més inestable.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 30 de maig de 2024 a la sintonia de Ràdio Olot. Falten medicaments a les farmàcies. Sí, és una situació que s'arrossega des d'abans de la pandèmia. Es calcula que hi ha una mancança de més de 800 productes diferents. El 80% d'aquests medicaments es produeixen entre la Xina i l'Índia, fet que en condiciona l'arribada al no haver-hi cap centre de fabricació fixa arreu del territori europeu. Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i han de i els clients que no tenen el medicament que busquen. En alguns casos, fins i tot, poden arribar a ser medicaments necessaris per tractaments de càncers o al·lèrgies, entre d'altres. En zona més detalls, la nostra companya Natàlia Moret.
Falten medicaments. Sí, pot semblar una utopia, però a Catalunya i arreu d'Europa falta un subministrament de fàrmacs adequat a les necessitats de la població. Precisament, no és una falta de medicaments petita, ja que responsables del sector xifren amb més de 800 medicaments que fan falta arreu de les farmàcies catalanes. Sobre el perquè d'aquesta problemàtica, n'hem parlat amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
Actualment, aquesta és una situació que ja no és d'ara, sinó que és una situació que arrenca abans de la pandèmia. Ja teníem un problema de medicaments que faltaven. Durant la pandèmia això es va agreujar d'una forma molt rellevant. I després de la pandèmia s'ha solucionat una mica, però estem molt més amunt que quan estàvem abans de la pandèmia. O sigui, ens hem quedat amb un nivell molt alt. Quants medicaments falten? Doncs mira, depèn de la setmana. Entre 850 i 900 i pico.
Torres compara la situació de falta de medicaments amb un joc. Detalla que el més important no és la falta de fàrmacs, sinó quins són els que haurien de ser sempre a les farmàcies i que en els últims anys no hi són regularment.
Quan tu jugues a la ruleta, de tant en tant la ruleta cau on no tu vols. I l'altre dia no teníem problemes per un medicament anticancerós. Fa menys d'un mes teníem problemes amb un antiarrítmic pel cor. Clar, si la boleta cau o no toca, doncs tenim un problema.
El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya també exemplifica la situació amb què es troben molts clients de farmàcies. Van a buscar un tipus de medicament i no el troben, fet que provoca que hagin de tornar-hi una altra vegada amb una nova recepta.
Resulta que no hi ha xarop i hi ha sobres, doncs et puc donar sobres. I evitem que, hores d'ara, com s'ha de fer? Hores d'ara el que passa és que tu vens a la farmàcia, em demanes un xarop del que sigui, jo no el tinc, però no és que no el tingui jo com a la meva farmàcia, sinó no el té cap farmàcia, perquè hi ha desabastiment. Què hem de fer? T'hem de dir que tornis al metge, et faci una nova recepta, tornis a la farmàcia i llavors et podrem donar els sobres. Aviam, això problemes pregunto.
La Unió Europea s'ha posat a treballar amb urgència per trobar solucions a la caiguda d'estocs de productes farmacèutics molt habituals i prevalents. Brussel·les entén que no és acceptable que cap racó de la Unió Europea hi faltin medicaments. Per aquesta raó, la Comissió Europea té damunt la taula la revisió més gran del mercat farmacèutic dels últims 25 anys. Una reforma legislativa amb la qual la Unió Europea establirà noves normes per coordinar-se millor i preveure i evitar aquestes disfuncions en els subministraments de fàrmacs. És una proposta que va presentar les últimes setmanes, però que s'està treballant des del novembre del 2020, quan la pandèmia posava a prova els sistemes sanitaris.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. L'any passat, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones no vingudes amb situació administrativa irregular. Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la seva situació i que puguin tenir tots els drets com a ciutadans. Diuen que aquestes persones estan en una situació de vulnerabilitat encara més greu per culpa d'aquests entrebancs jurídics i també burocràtics, informa Gerard Puigdemont.
L'any passat, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular. Això significa que no tenien els documents en regla per ser ciutadans de ple dret al país. El cert és que, en nombres absoluts, són menys persones que el 2022, tot i que des del Consorci asseguren que en els darrers anys el nombre és considerable. En parla Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Aquesta situació no es donava abans. Estem parlant d'uns anys enrere, aquest és un procés que sí que, evidentment, es donava, però es donava d'una manera molt, amb molt poques quantitats. Això ha crescut perquè, segons les situacions que hi ha en el món, no?, i la gent es veu abocada, doncs, a emigrar i tot plegat, doncs això ha anat creixent en els últims anys.
Es tracta de persones vingudes de fora que fugen de manera urgent dels seus països per la situació de pobresa o guerres i que no tenen temps d'agilitzar processos burocràtics. Persones que es troben que les lleis d'aquí són lentes a l'hora de regularitzar-los com a ciutadans de ple dret. Tot i que es fan regularitzacions extraordinàries puntualment, des del Consorci creuen que caldria agilitzar aquests processos per evitar que aquestes persones visquin amb més vulnerabilitat de la que ja tenen. Asseguren també que són persones que fan falta aquí per motius laborals.
Tenen una dificultat amb la llei d'estrangeria, que és que la gran majoria de països doncs, han de passar 3 anys abans no estan regularitzats. Per tant, aquestes situacions fa que siguin persones molt vulnerables, perquè no tenen dret al treball, no tenen dret a tota una sèrie de coses, no? Llavors aquests són els que ens preocupen més realment, que són persones que han fugit.
Unes lleis i una realitat que no concorden amb les capacitats dels serveis socials, un fet més que explica per què estan tensionats des de fa temps.
L'Idel i la Fageda s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per a col·lectius en risc d'exclusió social. Per a l'Idel, aquest producte mostra una vegada més la seva ferma aposta per als productes catalans i al territori. Està previst que estigui disponible a tots els supermercats Lidl d'arreu d'Espanya, Anil Puigvert.
Fa 8 anys que l'Idel i la Fageda van unir forces amb la comercialització dels iogurts de la cooperativa a les botigues Lidl de Catalunya. Ara han fet un pas més i han començat a produir una nova crema catalana que permetrà, per una banda, col·laborar amb el projecte social de la Fageda i, per l'altra, reforçar el compromís a Lidl amb la responsabilitat social i el territori català. Segons el gerent de compra regional de Lidl, Jordi Morales, és un producte que garanteix la sostenibilitat tant en l'àmbit social com en el medi ambiental.
Vam pensar quin és el postre tradicional català per excel·lència que podem exportar a totes les botigues d'Espanya, amb un altre pas a botigues d'Europa, a nivell comercial com ho puc rentabilitzar i us ho vaig descriure de la mateixa manera que vos ho diré ara. Era una peça rodona amb un tetris. Quan estàs jugant al tetris i t'arriba una peça rodona, com la fas encabir? Doncs la farem encabir, la farem funcionar i l'hem fet funcionar.
Però tot i que el projecte ja s'està comercialitzant a grans punts de Catalunya i la previsió és que arribi a tots els supermercats Lidl d'Espanya, també té una gran vessant social, ja que permetrà crear nous llocs de treball per a col·lectius en risc d'exclusió social. La directora general de la Fageda, Sílvia Domènech, explica algunes característiques de la nova crema catalana i afirma que és diferent de l'actual crema de vainilla que produeix la cooperativa.
La diferència, o sigui, el procés, diguéssim, d'elaborar una crema a nivell industrial i de procés seria el mateix, però el que canvia aquí són els ingredients, no? Perquè la nostra crema de vainilla, com diu el nom, porta vainilla, i aquesta doncs porta ou, porta llimona, i el procés productiu i la recepta són diferents.
Des de Lidl expliquen que la creació d'aquesta nova crema catalana és un pas més dins l'aposta de la cadena de supermercats per a la comercialització de productes que aportin un valor afegit i que fomentin també l'economia local. El director general en funcions d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica és Joan Gòdia.
Volem un sistema alimentari que sigui just, equitatiu i col·laboratiu. Just ha de ser socialment sostenible, i aquest ho és. Ha de ser d'accés a tothom, i aquest també ho és. I ha de pagar a cada baula de la cadena el preu que li correspon, i aquest també ho és. O sigui que en aquest sentit també es compleixen les condicions de la presentació d'aquest producte. I col·laboratiu, la col·laboració que hi ha entre una de les cadenes, la distribució i la producció, doncs també està inclòs dintre d'aquest projecte.
A hores d'ara, Lidl adquireix producte de Catalunya per valor d'uns 925 milions d'euros a l'any, també exporta un 30% de tot el que compra al nostre territori i treballa amb uns 170 proveïdors de la regió.
En matèria educativa, els estudiants garrotxins ultimen els detalls per la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat comencen el proper dimarts. En casos com els de l'Institut Montsecop, els alumnes reben classes preparatòries per conèixer a fons les proves que es trobaran al davant. Reconeixen que són temps de nervis i de moltes hores d'estudi per preparar bé tots els exàmens, però
queda menys d'una setmana perquè centenars d'alumnes de la Garrotxa s'examinin de les proves d'accés a la universitat. Coneguda popularment com la selectivitat, és una prova que serveix de pont per a aquells estudiants que volen estudiar a la universitat. Són dies de nervis a les aules i també de preparació per acabar de detallar aspectes que poden sortir en les diferents proves de les més de 10 assignatures que hi ha. La selectivitat dura 3 dies, de dimarts a dijous, i es divideix en franges horàries entre exàmens. Per copsar les sensacions en aquests dies previs, hem anat a l'Institut Montsecop, on els alumnes de segon de batxillerat es preparen pels exàmens. Un d'ells és l'Albert Samsó.
Són uns moments complicats, així de força estrès, perquè s'ha d'estudiar molt, però bueno, es va fent, i des d'aquí al centre ens estan ajudant molt, perquè totes les classes que necessitem ens les donen. Si hi ha coses que no entenem, també accepten després de classe, hores del pati, i fora d'hores dins inclús d'escola, correu i això, sempre estan atents.
La majoria d'estudiants poden arribar a aquests exàmens amb ja el camí ben clar del que estudiaran a la universitat, però alguns hi arriben amb precaució. És el cas de la Carme Arques, que explica que vol estudiar el grau d'arquitectura, però que abans toca treure bona nota a l'ESPAU.
Jo crec que aniré més per al tema d'arquitectura, però avui primer ja em trec a la CL i ja després triaré definitivament.
La selectivitat es farà a partir del proper dimarts fins a dijous arreu de Catalunya. Milers d'estudiants estan cridats a les aules per començar a construir el seu futur acadèmic amb destí a la universitat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Unió de Pagesos no anirà al tall dels passos fronterers del proper dilluns i creu que no és legítim mobilitzar-se en campanya electoral. El sindicat s'uneix amb Confederation Paisan per defensar el model de pagesia familiar, segons ells, a la Unió Europea.
Diversos col·lectius pagesos han convocat un tall dels passos fronterers de cara al dilluns vinent des de Catalunya fins al País Basc i a les dues bandes dels Pirineus. Un dels col·lectius que lidera la mobilització al Principat Català és Revolta Pagesa. Unió de Pagesos ha anunciat aquest dimecres que no s'hi sumarà, si bé és cert que van participar en algunes de les mobilitzacions que es van fer al febrer. Ara el sindicat majoritari de l'agricultura catalana s'ha desmarcat de la protesta. Per altra banda, considera que no és legítim promoure protestes enmig d'una campanya electoral. Per això, el portaveu d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, defensa altres mesures que aportin solucions als problemes de la pagesia. Cavall afegeix que no vol intervenir en la campanya política perquè tampoc li agrada que els polítics intervinguin en la campanya que fan els sindicats.
Nosaltres no creiem legítims que en un període de campanya electoral doncs et mobilitzis. Per què? Bueno, perquè és partidista, estàs criticant el que hi ha i donant un avantatge al que no hi ha.
En paral·lel, la Unió de Pagesos ha signat un acord amb l'organització Confederació Paisana que hi ha a la Catalunya Nord. L'objectiu és trobar aliats que defensin un model de pagesia familiar, que és el que exigeixen la Unió Europea.
I relacionat amb el sector primari, la Vall d'en Bas celebra el Dia de la Dalla amb activitats per a totes les edats. Serà aquest mateix diumenge i comptarà amb la 24a edició del concurs de dalla. Aquesta festa serveix per homenatjar aquesta eina i els pagesos que la utilitzaven en el passat.
La Vall d'en Bas és coneguda per la seva fertilitat i qualitat del sòl agrícola. Aquesta zona de la comarca ha destacat al llarg de la història per ser una de les àrees agrícoles més productives de Catalunya gràcies a una combinació de factors naturals com el sòl volcànic i el clima de la vall. Des de sempre, l'agricultura ha marcat el dia a dia de la vall i fa més de 20 anys que els pagesos de la zona treballen perquè no s'oblidi el sistema tradicional de treballar la terra. Diumenge se celebra la 24a edició del Dia de la Dalla per reivindicar un sistema de treballar del passat. Com cada bona jornada al camp, el Dia de la Dalla començarà a les 9 del matí amb un esmorzar popular que servirà com a factor de cohesió social. En donen més detalls dos dels membres de la Comissió de Festes dels Hostalets, Rafael Prieto i Marta Vila.
També feia aquest caliu, aquest fer poble, perquè les quadrilles de talladors eren molt, molt grans, venia gent de fora d'allà, depèn la zona, i Prats, i també aquest amb la dalla anava molt relacionat també el cançoner popular i els menjars tradicionals, perquè si havies de portar el menjar al camp no podia ser, depèn quin menjar, no? I per exemple, nosaltres també l'esmorzar intentem que sigui el més semblant als esmorzars que es feien.
Fesols amb botifarra esparracada, botifarra, pa amb tomato, vi amb porró i el canti d'aigua. El d'allà normalment es fa en època de calor, llavors també això tenint en compte que no era la millor època, vull dir, era l'època que s'havia de fer.
El programa inclou altres activitats com la destil·lació d'herbes aromàtiques i concerts. A més, també hi haurà un espai perquè els més petits puguin aprendre l'ofici de la dalla.
Deixarem un espai reservat dins del camp, en el qual també el més gran poden aprendre, i en el qual farem per res una mica les nocions bàsiques de com es dalla, de què significa el dallà, no? També històricament per què es feia servir, i que vegin, perquè sí que ens hem trobat en altres anys, o per exemple a la Fira de Sant Nicolau, que també pugem, que els més petits se preguntant, i per què ho fas així? Per què no fas servir la desbrozadora o no sé què, no? Clar. I dius, bueno, perquè antanyo es feia d'aquesta manera, no? Clar. I que sàpiguen també l'esforç que implicava a la gent que ho feia servir, que era el seu mitjà de vida, aconseguir-lo.
Els actes del Dia de la Dalla s'estendran fins a les 4 de la tarda de diumenge. El programa complet i tota la informació necessària es poden trobar al portal web de Can Trona.
L'esport a Ràdio Olot.
Ens posem als quecs, parlem dels esports d'aquest dijous, començant parlant de la Unió Esportiva Olot, que ha fitxat el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i així reforçar una posició ja encapçalada per Roger Bernils i Uri Ayala. El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira, de segona federació, i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència en la categoria de bronze del futbol estatal. Robert Costa es va formar a les categories inferiors del Barça fins a arribar al juvenil i filial blaugrana. Durant els últims anys ha passat per equips com el filial del Celta de Vigo, l'Atlético Levante, l'Orca Deportivo i la Penya Deportiva Ibiza. Costa ha jugat aquesta última temporada al Alzira, a segona federació, on ha disputat 31 partits, 29 com a titular, i ha marcat 2 gols. De futbol passem a parlar del triatleta Genís Grau, que es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu. El garrotxí ho atribueix a la pressió de sentir que s'estava acostant al final per a la classificació olímpica. Grau vol centrar-se ara en nous objectius com la gran final de les sèries mundials a Màlaga el proper mes d'octubre. Guillem Guardiola.
El garrotxí Genís Grau va començar molt bé la cursa per arribar als Jocs Olímpics i fins i tot es va posicionar entre els dos millors espanyols del rànquing. Els resultats dels darrers mesos, però, l'ha fet estar lluitant entre el tercer i cinquè lloc. L'últim abandonament a la Copa del Món de Huatulco, a Mèxic, on el garrotxí es va proclamar campió fa només 2 anys, per cert, va dir adéu al somni de viure en primera persona les Olimpíades de París. Genís Grau atribueix els mals resultats en les últimes proves a la pressió.
Jo crec que ha sigut també la pressió de que ja s'estava acostant al final de la classificació i al haver-me lesionat tot el desembre i gener, tot em venia molt just, vaig saltar-me gran part de la pretemporada i aquí això es paga, perquè tothom està al 100% i més aquest any que ja s'acostava al final de la classificació i bueno, doncs vaig començar malament i vaig agafar una mala ratxa que no aixecava cap i bueno, suposo que ha sigut això, una mica tot.
Sense temps per perdre, el garrotxí Genís Grau assegura que es troba en un bon estat de forma física, tot i que admet estar tocat per no haver-se classificat per als Jocs Olímpics. El triatleta lluitarà ara per tornar a estar a les sèries mundials i obtenir el bitllet per la gran final a Màlaga el mes d'octubre.
Bueno, classificació directa seria guanyar el Campionat d'Espanya, que això ja em portaria directament a estar seleccionat sí o sí. Som 6 espanyols que estem a les sèries mundials i només poden competir 5. Això vol dir que sempre hi haurà un que es queda fora, ens fan rotar, i com més punts tens, més opcions tens a estar a quasi totes les sèries mundials. O sigui que ara és sumar punts a les Copes del Món i així es poder escalar el rànquing mundial i poder estar a les sèries mundials.
El triatleta Genís Grau buscarà la classificació directa a la gran final de les sèries mundials de Màlaga d'aquí a 3 setmanes al Campionat d'Espanya en distància sprint, que se celebrarà a la Corunya.
I ens posem als patins per parlar de l'hoquei Olot, que assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la seva base. El seu director esportiu, Aniol Mangas, reconeix que l'equip està preparat per intentar pujar a Nacional Catalana la temporada vinent. Els olotins tancaran la Lliga aquest cap de setmana a la pista del GIEC.
La millor cuina per formar els jugadors a foc lent. L'hoquei Olot està a punt d'acabar la temporada en el seu primer any a Primera Catalana, una categoria que serveix i molt perquè els jugadors de la base vagin agafant rodatge i experiència en divisions sèniors. El balanç és bo. L'equip s'ha consolidat a la zona mitjana de la taula, tot i que el director esportiu de l'hoquei Olot, Aniol Mangas, admet que el bloc té potencial per lluitar per l'ascens l'any que ve.
Sí, jo penso que l'objectiu d'aquest equip va ser consolidar i intentar fer un pas endavant i assolir Nacional Catalana, que crec que seria la categoria perfecta, però aquí a Primera Catalana hi ha molt de nivell i crec que per el seu primer any, ostres, han fet un molt, molt bon paper i jo crec que l'any que ve, amb aquesta mica més d'experiència, crec que poden lluitar per estar a la part dalt i intentar pujar.
Els joves han construït un teixit imprescindible des que l'hoquei Olot va aconseguir l'ascens a Hockey Lliga Plata. No és casualitat que jugadors com Adam Gossinyer, Enric Tremoleda i Joel Pagès ja hagin arribat a debutar a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Mangas destaca que la primera catalana és una lliga amb nivell.
I els hi serveix aquests joves per agafar aquesta mica d'experiència. La qualitat ja la tenen, però aquesta categoria es va molt bé per aprendre, doncs, a jugar també en les emocions, a nivell mental, a saber què s'ha de fer en cada moment del partit. I sempre els dic, no? Quan passes aquestes categories sèniors ja és el món dels adults, no és les base, i hi ha molta diferència, canvia molt.
L'hoquei Olot tancarà la Lliga Primera Catalana aquest dissabte a la pista del GIEC. Els jugadors de segona catalana van acabar-la aquest cap de setmana amb victòria a la pista del Farners i van certificar la 12a posició, mentre que l'equip femení la va acomiadar amb una golejada a la pista de la Garriga. Les olotines han acabat en un valuós tercer lloc.
Avui a la contraportada, oients de Ràdio Olot, ens posem de gala. Parlem dels gegants i del seu nou representant, Ferran Serra. Ferran Serra és el nou representant dels geganters d'Olot. Desapareix la figura del cap, com s'havia entès fins ara. Un cop retirat Andreu Girona, els geganters van fer votacions i van escollir en Ferran com a representant. Anem a conèixer millor qui és i quines tasques desenvolupa.
Els balladors de la faràndula enceten una nova temporada aquest cap de setmana amb la celebració de Corpus. Enguany el grup de geganters hi ha canvis. Després de la retirada d'Andreu Girona com a cap dels geganters, Ferran Serra agafa el seu relleu al capdavant. Aquesta vegada, però, no com a cap, sinó com a representant. Després d'una votació entre els membres, ell en va sortir escollit, tot i que diu que no té per què ser-hi fins que plegui i, de fet, pensa que és bo que tothom passi per aquest càrrec.
El tema de cap de geganters, per mi, és com una paraula que denota que tens alguna cosa extra que no tenen els altres i no és això, no? Simplement jo considero que aquest any doncs, m'ha tocat ser el representant dels geganters. O sigui, som un equip molt cohesionat, tothom fa molt de temps que està dins la faràndula, per tant tothom hi entén molt, llavors entre tots ho fem tot.
Ferran Serra va començar a ballar a la faràndula l'any 2001, amb 14 anys, com a membre dels Cabeçuts. Entre Cabeçuts i Cavallets va ballar 10 anys a la plaça i després d'un parèntesi de 4 anys va passar a formar part del grup de geganters. El primer any ballant el gegant i a partir del segon portant la gegantesa.
Encara recordo unes paraules de l'Andreu de l'any passat en una entrevista aquí amb vosaltres que deia que recordo el primer cop que va entrar aquí com a novato, no? I que de cop passen els anys molt ràpid i veus que van plegant la gent, que la gent va acabant els seus anys i de cop et trobes que ets un dels més veterans, no? Llavors, bueno, això, una mica més d'experiència i bastants anys dins la faràndula, que és un orgull per mi.
En Ferran sempre ha estimat la faràndula i diu que aquest fet li ha d'agrair als seus pares.
Els pares ja m'havien portat sempre, quan era petit, a veure la faràndula, a veure els gegants i d'aquí em ve una mica l'afició. I també els agraeixo això, no? Que jo gràcies a ells ara jo puc estar aquí ballant els gegants.
El lloc de l'Andreu Girona al grup de geganters l'ocupa ara la Sara Arbós, que serà la primera dona en ballar les figures més icòniques de la ciutat d'Olot. Són, curiosament, la mateixa generació de geganters que fa molts anys van fer de cavallets, també plegats.
El ball que vaig fer com a capità de cavallets l'any 2010, que és l'any que vaig plegar, érem pràcticament els mateixos que ara estem a geganters. Menys en Jordi, que en Jordi va acabar un any abans que jo de cavallets. Els altres som els mateixos, sumant-hi també el cap de Lliga Mosques, que és en Ferran Maians. O sigui que 7 dels geganters que estem ballant ara doncs van ballar junts el meu últim ball de cavallets a la plaça. Vull dir que, bueno, som gent que portem molt de temps ballant i ballant junts.
Es van succeint els balladors i molts són els que esperen algun dia poder viure l'emoció de ballar a plaça i ser el centre d'atenció de milers d'ulls, des de la plaça però també des de casa, tot mirant la tele.
Amb els gegants d'Olot, els més bonics del món i sobretot amb la gent que hi ha al darrere per fer-los ballar i fer-nos gaudir cada diada en què surten pels carrers d'Olot. Una d'elles serà aquest diumenge a la plaça Major, en directe a la plaça, evidentment, i també a Olot Televisió amb la ballada de Corpus. A Ràdio Olot tanquem l'informatiu migdia i tornem a partir de les 3 amb més informació. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.